Al matí, amb Raquel García. Parlem de sexe.
Never know how much I love you. Never know how much I care.
Laura Clotet, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Tens ganes ja de descobrir les preguntes dels nostres oients?
Sí, que cada setmana em sorprenen més.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el nivell que tenim a la nostra ciutat. Vinga, va, comencem.
Els orgasmes múltiples són un mite?
Els orgasmes múltiples no són un mite. El que són és una putada, és a dir, no és un mite que hi ha dones que tenen orgasmes múltiples, però és que és una putada pels homes i per les dones que ens facin creure que totes les dones i sempre tenen orgasmes múltiples. Ens hem passat d'un extrem a l'altre, cosa que fem sovint amb sexualitat, no? Llavors, no són un mite, i si trobem el punt, l'estimulació correcta, el moment correcte, la parella correcta, i tot és correcte i les estels s'alineen, pot passar i pots disfrutar un orgasme a dos o tres, tant homes com dones, eh? Però sí que és veritat que el que és una putada és que entrem en aquest xip de sempre hem d'aconseguir un orgasme múltiple i si no ets una dona multiorgàsmica ja no ets ningú. I aquí sí que el que és una cosa que podria ser molt guai i disfrutar molt ha passat a ser un altre estereotip i un altre hàndicap que ens obliga a forçar més enllà d'una primera relació, a forçar més enllà d'un primer orgasme, a forçar més enllà de... I tot el que és forçar fa que no sigui... sexe segur i que no el disfrutem, amb la qual no és un mite, però vigilem molt en posar-lo on toca, no? O sigui, què us diria? Que si quan acaba la persona ens segueix tenint ganes i seguim estimulant, doncs bueno, pot tenir més orgasmes, tant homes com dones, ja us dic. Ara, si quan acaba la persona està perfecta, està fantàstica, és ja en tinc prou i sisplau deixeu-me tranquil, doncs ja en tinc prou. Vull dir que realment és sí, és viable, és possible, si tots els estels s'alineen, però no ha de ser un objectiu a priori, perquè ja sabeu que si anem a buscar bolets amb l'objectiu de trobar rovellons, ens frustrem.
I no volem frustracions, eh? Volem plaer. Seguim.
Bueno, el meu dubte és sobre la pastilla del dia després, que hi ha el mite de que només es pot prendre 3 vegades en tota la teva vida, i bueno, és per saber si això és veritat o si no.
Bueno, la veritat és que sí, és un mite, no? O sigui, la pastilla del dia després es pot prendre sempre que calgui. També és veritat que hem d'intentar evitar-la, tant com puguem. És a dir, no et diré 3 cops a la vida, però tampoc seria com recomanable 3 cops al mes, no? Llavors, on és l'equilibri, on comença lo sa i lo no sa? Doncs, bueno, senzillament és ser prudents i intentar no necessitar-la, però si la necessitem no l'estalviem. O sigui, l'anem a buscar i quan ens calgui ens la donaran. I poc més.
Doncs la meva pregunta és en base al poliamor. Si s'està notant que les relacions ara tenen més tendència al poliamor o segueixen sent més monògames?
Doncs aquesta també és una pregunta recurrent, eh? La gent sembla que està com de moda, com més tendència al poliamor, perquè ens arriben moltes consultes sobre aquest tema.
Sí, i la veritat és que és el que contestem sempre, no? Que realment... capacitat d'estimar més una persona probablement tenim tots i dintre d'aquest destape sexual doncs ara ens permetim sortir de l'armari gent que ho ha fet potser sempre, no? Si hi ha una tendència o no, està clar que hi ha una moda i a partir d'aquí el que hem d'esbrinar és si aquesta moda amb nosaltres va o no va. Si torna la moda ochentera o de los 60 de pantalons de campana, doncs decidirem si ens els posem o no. Doncs això és una mica el mateix, no? Si jo... penso que sí, que puc estimar dues persones alhora i estic amb algú que també pensa que sí, o començo les relacions des d'aquesta ètica, perfecte. Però vigilem molt perquè realment a vegades entrem en coses que són modes, dient que bueno, ara és que el que és modern és ser poliamorós, però jo és que ho tinc claríssim que no puc estimar només que una persona i sobretot quan estic amb algú no sóc capaç de veure l'altre amb una persona diferent. Bueno, doncs, llavors el poliamor no és per tu, llavors... no intentem entrar tots en la moda i si ens ve de gust, perfecte, però jo penso que potser més gent que abans no ho sé, però és una mica com tot, no? Està de moda, la gent surt de l'armari, la gent ho diu més obertament i sí que hi ha grups, com hem dit diverses vegades, on podeu fer consultes que vulgueu i veure gent que viu així, no? Jo us deia l'altre dia i potser de les pàgines interessants, no? Golfos com principios, a Facebook convoquen trobades, convoquen xerrades sobre el tema i podeu perfectament pues, visitar la web i informar-vos i veure si això es moda o no es moda, si va per vosaltres o no va per vosaltres.
Clar, que tafanegin, que s'informin, no? I sí, que després triïn en conseqüència. Continuem.
La primera vegada fa mal?
No. La primera vegada no ha de fer mal. Si fa mal, estem fent alguna cosa malament. La primera vegada, la segona, la tercera i l'última. Mai ha de fer mal. El sexe és plaer i quan fa mal és que fem alguna cosa malament. O no estem prou preparats, o estem tensos, o no és el moment, o el que sigui, no? Però no ha de fer mal ni la primera, ni l'última, ni cap.
Quant temps dura un orgasme?
Segons. Dècimes de segons. Això també és una cosa que m'encanta, no? A vegades definim els orgasmes com focos artificials, que dius, hòstia, però si una bateria de xino ja dura 20 minuts, no?
O sigui, és la intensitat, Laura,
és com la intensitat, com... no? És... Però realment a nivell temporal són menys de 3 segons. Em sembla que la mitja són 2 o 3 o 4 segons en homes i 5 o 6 en dones, o sigui que no esperem uns focs artificials, no? Amb la qual cosa és això, disfrutar el camí, perquè si hem d'estar tota l'estona pendent d'aquests 3 segons és que ens frustrarem, no? Que és el que dèiem abans, o sigui que a disfrutar el camí i quan arriba perfecte, que intentem anar per un segon, també perfecte, que estem perfecte perquè aquests 3 segons ens han matat i ja no arribem a més, doncs pues perfecte també i a descansar. Vull dir que sí que és veritat que temporalment el que és el moment de l'orgasme és el més curt de tota una relació, o sigui que no li donem tanta importància, perquè potser val la pena donar la importància al que sí que és llarg, que és la relació, el moment, el com arribem, el com juguem, i el com ens cuidem després, no? Que a vegades també parlem molt dels preliminars, i aquests pors els oblidem, i és tant o més important el com ens cuidem amb algú que hem tingut sexe després que què fem abans per arribar a l'orgasme.
És veritat, això que dius, perquè normalment
no se'n parla.
No se'n parla. I també doncs, és molt necessari, no?, trobar doncs, aquest espai, aquesta efectivitat, no?, després d'arribar doncs, a l'orgasme, aquella abraçada, aquella mirada, no?
Sí, 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 el d'aixecar-se per sortir corrents a la dutxa o s'ha d'evitar uns segons i poder parlar i poder-nos abraçar i mirar i acabar de relaxar-nos junts, eh?
Hola, em preguntaves quin tipus de relació seria la més estable per tenir durant molt de temps, una relació tancada, oberta o quin tipus de relació?
Una relació estable serà la que tu estableixis amb la persona que decideixis que és la persona adequada per estar molt de temps i segons els pactes que establiu. Si tu a la persona que trobes i que dius uah, m'encantaria estar amb aquesta persona fins al final dels meus dies, resulta que ella és una persona super monògama i et diu jo només estaré amb tu en aquestes condicions d'exclusivitat i una sola relació per sempre, tu decidiràs si la teva relació llarga serà amb ella o no. Si et trobes algú que et diu no, jo una relació oberta i que puguem fer el que vulguem, però resulta que tu no, que tu realment dius hòstia, però és que jo una persona per tota la vida és una persona, doncs no, tampoc serà la persona per tu. Amb la qual evidentment una relació estable i llarga és aquella que et trobes amb algú que busca el mateix que tu i hi ha el feeling i la química, però sobretot, i és superimportant, aquesta base de quin tipus de relació volem és la mateixa, no? Hi ha coses que en teràpia de parella són de molt mala resolució i aquesta és una d'elles, no? Jo és que m'estimo molt, però ella vol una relació oberta i jo no. Jo és que m'estimo molt, però ella vol fills i jo no. Hòstia, són dues coses absolutament infranquejables. Una relació estable passa per uns fonaments en comú que han de ser comuns. I el tipus de relació i la paternitat són dues coses bàsiques que, si no són iguals, difícilment una relació serà de llarga durada.
Mm-hmm. Per això és important, no?, doncs arribar primer doncs, a aquest pacte, no?, a aquest
sí,
compromís.
Sí, per mi és molt important que si tu tens molt clar, no?, quin tipus de relació vols, jo què sé, tu comences a tenir relacions i saps que tu ets una persona que vol una relació no monògama, digue-ho al moment zero. Tu coneixes algú i ja ho proposes, ja dius, mira, a mi m'encantes, però jo vull aquest tipus de relació, si t'encaixo bé, si no. Perquè a vegades hi ha gent que s'amaga perquè vergonya o això, llavors que porta un any i mig amb algú superenamorat i superbé, llavors li tira sobre la taula. No, mira, és que jo resulta que amb tu estic amb exclusivitat, però fins ara no, i no és el meu tipus de relació. Hòstia, potser vas tard, no? Llavors, fem-ho, si tenim molt clar el tipus de relació que volem, pactem-ho en moment zero. I a partir d'aquí, si ens agrada bé, si no, a una altra.
Doncs vinga, una altra pregunta.
Relaxació és important en el sexe?
No, important no, és bàsica. Sense relaxació és impossible que hi hagi bon sexe, no? A vegades és veritat que ens movem per adrenalina, però si tu no estàs relaxat, difícilment gaudiràs. Estaràs més pendent del que passa, més pendent de d'altres coses, més pendent de seguretat, més pendent de mil coses que del teu cos, no? Només des de la relaxació i la confiança podem estar presents en el nostre cos, pendents dels estímuls, de com aquests estímuls en la nostra pell generen en el nostre cervell tot d'emocions i deixant-les fluir, relaxant-nos, i és quan realment tenim orgasmes de campionato. No sé si són focs artificials, com dèiem abans, però sí que són orgasmes importants. Des de l'ansietat d'estar pendent del que sigui, des de reunions de feina fins a fills, fins a inclús, no, el que dèiem moltes vegades, si la parella es posava o no un preservatiu, és impossible. Impossible que el nostre cervell ens doni permís per arribar a aquest orgasme, no? Perquè hormonalment és impossible. La hormona que genera el desig és curiós, el sistema nerviós, no? Però necessitem realment l'activació de tot el sistema d'adrenalina per l'excitació, però l'orgasme ja no va pel mateix sistema, sinó pel sistema de relaxació. O sigui que hem de fer aquest salt de, quan estem excitats, ser capaços de relaxar-nos, o del contrari, és impossible arribar a l'orgasme.
Doncs la meva pregunta era si em pot donar algun consell per mantenir una relació oberta, com ho faria?
Amb molta sinceritat. La veritat és que les relacions obertes s'aguanten, primera, per que les dues persones la vulguin, ho hem dit moltes vegades. Segona, fer una espècie de contracte, i encara que soni molt immobiliari, però sí fer un contracte de relació, dir, mira, què vol dir per nosaltres tenir una relació oberta? Ha de voler dir el mateix per les dues persones. Si per una relació oberta vol dir jo només puc tenir sexe fora, és una relació oberta a nivell sexual. Si és una relació oberta afectivo-sexual, això ha d'estar escrit i ha de voler dir el mateix. I a partir d'aquí una altra cosa que hem de negociar, ens ho expliquem, no ens ho expliquem, amb quins detalls ens ho expliquem. I el que és important és que les dues persones, tres, quatre, tots els que estiguin afectats en aquesta relació oberta, ho han de saber i han de tenir les mateixes pautes, les mateixes directrius, i tots estar d'acord amb aquest contracte negociat.
Clar, hem de fer joc net, perquè si no, clar, si
hem de negociar
no,
molt i gestionar molt bé el gelos.
Perquè si no serien infidelitats, no seria una relació.
No són relacions obertes.
Exacte. Continuem.
Com ha de ser el ritme de penetració per part de l'home?
La veritat és que aquesta pregunta és molt xula. El ritme de penetració per part de l'home, per què? Si la pregunta és com ha de ser el ritme de penetració per aconseguir un orgasme, això depèn de la persona. Cada persona sap quin ritme de penetració li agrada, si és que li agrada. La majoria de dones, ho hem dit moltes vegades, fins al 70% de dones, si no hi ha una estimulació clitoriana en paral·lel, no arribaran a un orgasme via vaginal i prou, amb la qual cosa obsessionar-se amb que és un problema de ritme és un error. És a dir, sovint el problema no és el ritme, sinó senzillament que necessitem més estímul previ o simultani, no? I a partir d'aquí tu vas veient quin ritme t'agrada i quin no. El que està molt clar és que el ritme l'ha de marcar la dona, que és la que sap què està sentint, no? Sovint, quan ja et coneixes, no, però si no, sovint els ritmes que s'imposen des de la part masculina encara afavoreixen menys aquest plaer vaginal.
Què és el que podríem fer, per exemple, parelles que ja portem molts anys, per canviar rutines o per fer coses diferents?
Ai, la rutina,
La rutina, que també ens va sortint.
Acaba passant factura totes les relacions.
Mira, la veritat és que els que anem escoltant ja ho sabeu, no? Jo sempre dic que quan algú es fa aquesta pregunta ja comença bé, no? Per què? Perquè quan algú es fa la pregunta d'ostres, què podem fer? És estic activament pensant que vull fer algo, i això ja és positiu, no? Amb la qual, què podeu fer? Pues seguir activant la imaginació. Sabem que hem de fer algo, pues plantegem-nos què podem fer. El primer que hem de fer, per això, totes les parelles en què s'han entrat en rutina, és trencar-la no en lo sexual, sinó en lo convivencial. És a dir, no serveix de res intentar recuperar el desig si no sóc capaç de tenir una estona per parlar, per abraçar-me, per compartir inquietuds més enllà de les tablets, els mòbils i la tele. És a dir, que el primer que hem de recuperar és la il·lusió per estar junts, i a partir d'aquí el sexe va venint sol, no? A nivell de rutina més sexual, doncs, bueno, buscar llocs diferents, incorporar joguines, però sobretot posar-ho a l'agenda, incloure a l'agenda la sexualitat. No ens en cansarem de dir-ho aquí, Raquel, regalarem agendes algun dia.
Vinga, va.
Amb gomets, regalarem agendes amb gomets.
Amb gomets, que ara es porta molt això, els gomets, i anar premiant. Perquè no sé si és una de les consultes que us arriben més, aquesta, no?, de com incrementar el desig, com fer fora la rutina, perquè crec que és un problema que afecta, no?, a totes les generacions. Sí. Però, clar, avui dia, amb aquesta societat tan trepidant, de consum, no?, potser és com més difícil. Encara, no?
Sí, una de les preguntes més freqüents, sens dubte, és com activar el desig en parelles estables, com mantenir-lo, perquè això genera molta inseguretat a la parella, no? Quan el desig cau, a vegades ja pensem que és que no ens estimem i no té res a veure, no? Una cosa és el desig i l'altra és l'amor, però és veritat que una cosa acaba ressentint l'altra, llavors és un dels principals conflictes, no? Entrem en rutina, no en tenim ganes, cada cop tenim menys sexe, com menys sexe tenim, menys ganes en tenim, i és un cercle realment perillós per les relacions, amb la qual sí que és una consulta habitual, i és una mica també, no, el que deies tu, no? En una societat on tot és immediatesa, no? Perquè les coses és això, jo vull comprar algo i tiro d'una aplicació i ho tinc a casa al vespre. Llavors, clar, que jo us estigui dient que la sexualitat, que és el que ens han vengut sempre, que aquest desig és espontani, que ens veiem i pessigolles i tot és tan espontani, jo us estigui dient que no, que això d'espontani no en té res, que ho hem de programar, que hem de posar en una agenda i que no està en una app, que realment va més enllà, pues, hòstia, sorprèn, no? Però és que no hi ha més opcions, no hi ha més opcions que cuidar les relacions, no donar per suposat que una persona, perquè ja és la teva parella, ja és teva i que ho tens tot fet, s'ha d'alimentar l'estima, s'ha d'alimentar els moments, s'ha de tenir intimitat. Sense intimitat no hi ha sexe i a vegades no ens en donem compte, però pretenim tenir desig quan hem perdut tota la intimitat, quan no fem res junts, quan no tenim activitats que ens estimulin més enllà de la feina i evidentment, això i el desig són absolutament incompatibles.
Doncs per això ens encanta aquesta secció, perquè també ens ajuda a alimentar la nostra curiositat, a trobar les respostes i sobretot doncs, a gaudir del sexe. Continuem, que encara tenim moltes preguntes.
Per què la gent sent malament algunes persones després de l'acte sexual?
Mira, la veritat és que hauríem de definir el sentir-se malament. Si sentir-se malament per tu vol dir plorar o que algú es posi a plorar, pot ser o no sentir-se malament. Hi ha persones que per la descàrrega hormonal que genera i per la intimitat que genera l'acte sexual, per ells és un moment molt, molt íntim i molt, molt sensible i ploren, no? Però aquesta gent normalment quan els hi preguntes no ploren perquè estiguin malament, sinó per aquest excés de sensibilitat i sovint són gent que estan fent una descàrrega de plor, però això no és estar malament. Si algú està malament després de fer l'acte sexual és que no l'havia de fer, és a dir, o no ha sigut consensuat, o ha passat alguna cosa que no havia de passar, o ha tingut dolor, o no ha acabat i no s'atreveix a dir-ho, o li ha generat mal rotllo. Si algú realment se senta malament és perquè hi ha hagut algo que no havia de passar, que realment aquell acte sexual no era tan desitjat o llavors hi ha una culpabilitat. Bueno, sempre és preguntar-ho, no? Jo penso que si amb algú que practica sexe no ets capaç de, quan acabes, preguntar-li, hòstia, què et passa? Bueno, ens podem qüestionar molt si realment aquell polvo l'hauries d'haver tingut o no.
Si fan una mamada sense condó i el semen se queda a la boca, et pot agafar una infecció.
El sexe oral, que ho hem dit diverses vegades, hi ha risc de transmissió de malalties de transmissió sexual, evidentment, no? Llavors, el semen, si tens una infecció, és un semen infectat, és un semen que transmet de gèrmens i es poden traspassar via oral, evidentment. Evidentment no farà una infecció genital o anal, si és via oral farà una infecció oral, no? Però tu pots fer perfectament unes angines per un gonococ o pots agafar un sida o pots agafar qualsevol altre germen perquè ja sigui per una ferida a la boca o una ferida a nivell d'estómac, segons quin tipus de virus i bactèria pot arribar a sang o provocar el que us deia, no? Inclús unes angines via local, o sigui que evidentment si estem amb una persona que està malalta, sense preservatiu, sigui la via que sigui, correm un risc d'infecció.
Es pot considerar el sexe un esport?
No.
Home, cremes no. Calories.
No. La veritat és que...
Et pots superar.
Si era una excusa per no anar al gimnàs, aquesta noia, no. O sigui, és fantàstic. Jo potser us diria que inclús, no, per gent que és molt esportista, que secreta opiacis i endorfines i que estan superenganxades a l'esport, doncs l'esport pot ser tan o més plaer que el sexe, i no us diré que no. Però ni a nivell de cremar calories, ni a nivell de ajudar a flexibilitat, ni a nivell de perdre pes, el sexe no us serveix. Per l'única cosa que és comparable amb l'esport és que és saludable, que et fa estar millor, que et fa somriure, que et fa tenir un millor estat d'ànim, i a partir d'aquí, evidentment, genera salut. Però esport com a tal, en el sentit estricte, bueno, es podria discutir si els escacs són un esport, vés a saber el sexe, però així a priori no, no està dintre de la llista i no crec que sigui olímpic mai, tampoc, vull dir que...
No, però...
Seria l'hòstia,
també és molt plaent practicar-ho, no?
Ja seria el colmo, tu.
Com l'esport.
Proper esport olímpic. No vull ni imaginar-m'ho.
Despertaria moltes vocacions, crec que se'ns acaba el temps, però hem de recordar que els nostres oients ens poden enviar les seves notes de veu en qualsevol moment del dia o de la nit, també els més tímids ens poden enviar, doncs, un escrit, una nota
de text,
i aquest és el telèfon.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Vinga, que teniu línies obertes tota aquesta setmana fins al pròxim dilluns. Laura, que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, Raquel. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.